el document clau en tot el judici.
I amb aquesta informació arribem a les 12:04. Tornem amb més notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Polèmica servida en escamp de Menorca i de la resta de les Illes amb segon projecte que ha presentat el govern de les Illes Balears. La llei obre la possibilitat que els pagesos puguin obrir la porta al turisme. El govern la defensa com una eina per a modernitzar i dinamitzar el camp i donarà via lliure a la creació de fins a 10 places turístiques per cada explotació agrària en desús i convertir-lo així en agroestades. Això sí, condició indispensable és que s'ha de mantenir l'activitat agrícola. Entitats ecologistes i partits d'esquerra s'han llançat en contra i crítics amb la nova llei i asseguren que pot ser perillosa pels pagesos i que s'hauria de potenciar la supervivència i rendibilitat de la producció d'aliments i no d'activitats que ja s'ofereixen en un altre sector. Per altra banda, les associacions agràries de Menorca hi donen suport i celebren que s'hi hagin recollit la majoria de les seves demandes. Avui en parlarem.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
Me dicen que soy un payaso porque no les tomo en serio y que no tengo remedio, que siempre seré un payaso, que siempre seré un bufón.
Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes i benvinguts al Dia Menorca i Betra Ràdio avui amb en Canca, cantant amb sa banda sonora.
Y que nadie me respeta, tengo abierta la bragueta y por fuera la camisa.
I és que avui és 5 de novembre, Dia Mundial de l'Idioma Romaní, Dia Internacional de les Persones Cuidadores i Dia Internacional del Pallasso.
A ver qué me dice después, oh payaso, y me tiembla los pies a su lado. Me dice que estoy de colorío, la empiezo a besar. A ver qué me dice después, soy cretino.
Que trobàvem a faltar, Axel Camarasa. Canta, canta, canta.
Què tal,
canta,
com
que va? Torna a fer aquest... Oh, que n'ha sonat la cançó.
M'agrada molt aquesta cançó.
Home, li encanta la cançó. És per tu?
Mira que bé, gràcies.
Perquè t'hem trobat a faltar,
ah,
t'hem
sí?
enyorat, tants dies sense veure,
jo,
no?
Jo, vosaltres.
Pere Gibert, com
també.
Estàs? Bon dia.
No tan bé com n'Axel, mira quina bona cara, amb samarreta sí. màniga curta.
Trobes que ens ha trobat a faltar, estan de vacacions.
Jo gelat de fred.
Sí, teniu unes temperatures corporals diferents.
Ah, el termostat espatllat.
Sí, termostat diferents. Bé, i en Jordi Fàbregas, com està el control tècnic, tot bé? La seva cabreta, que encara li estem cercant nom.
Sí.
S'ha tocat qualque cosa?
No sé, de quin color és?
Negre. En Jordi sempre...
Doncs Blacky.
Blacky. Què et sembla, Blacky? M'era fet que sí, m'escap. Ahir vam posar
bueno,
nom...
Bueno, que sí, que sí.
Sí, que sí, mig.
Una
fet...
mica
amb escap ha fet que sí, amb sa boca ha fet... O sigui, ha fet una doble expressió. Ahir vam batejar el nostre ruc. No, asa. I què li vam posar de nom?
No me'n recordo.
Jo tampoc. Oh, quin nom li vam posar? Te'n recordes, Jordi?
Pa.
Diu. Pa.
Bla.
No. Digue-m'ho per orelles.
Cra, mà, fla, sa.
No, ho encertarem pas.
Jo ho vaig apuntar al guió d'ahir i el guió el vaig tirar.
Toni Tudorí, si mos estàs escoltant, envia'ns un missatge, per favor. No recordam el nom de Sasa que li van posar ahir. Bueno, de fet, li va posar ell. Què ha dit? Bramun. Algú... No, Brum.
Bramur?
No, Bron... En fi... Canviem de tema. Tenia tota una explicació, però com encara no ens n'en recordem, si en Toni Tudorí us està escoltant, que jo crec que no, perquè els dimecres se n'anava a fer coses pels bars de Barcelona, així que, en fi, ja li demanarem. Anem a veure què tenim pel programa, mentrestant intentant fer memòria, Pere.
Sí, parlarem de l'avantprojecte de la llei agrària del govern balear, totes les associacions agràries de Menorca hi donen suport, i escoltarem la veu de Grame, d'Unió de Pagesos, i conversarem amb el president de l'Associació d'Empreses Forestals de Menorca, el senyor Marcelino Hernández, que vindrà aquí a l'estudi. Després descobrirem els detalls de la nova edició del programa Tas de Cultura que ha organitzat l'Ajuntament de Ciutadella per aquest mes de novembre, en conversa amb Maria Jesús Bagú, regidora de Cultura. És dimecres, per tant, a la secció de comerços emblemàtics, avui entrarem a descobrir la història de la peixateria de Sant Lluís.
I aquest és el menú que tenim per avui. Esperem que t'agradi, que et quedis amb nosaltres fins la una. I si tu hi eres ahir...
El principal corresponsal que va tindre aquest cartelac, també, vull dir, va ser gràcies a les seues doctes, instruccions
no
i l'acompanyament del seu nebot.
Que
van tirar endavant tot això, no?
No.
I diu una altra vegada més
no
que va coincidir amb el temps.
No. Si tu ens vas escoltar ahir
a
la secció
d'Antoni
Tudurí, envia'ns un WhatsApp. Idò, Sagranja diu
aquest,
coses.
No, Sagranja de Norwell, no. Aquest és en Bramot.
Bramot! I d'en Bramot i en Blackie, no? Havíem dit, Axel Camarasa, és el nom de... Bé, tenim una fauna aquí al dia Menorca que jo no sé en quin moment, només teníem un gall, l'ecoc, i ara tenim un asa i una cabra.
I espera.
I espera't tu, que la cosa pot anar grossa. Jordis, ràpid, Blackie ja té cançó també.
Blackie's
Black. Blackie's Black. La cabreta, Blackie. Axel, anem a les notícies, que aquí no sé si ho aclarirem, lo de les bèsties del programa, per on passa l'actualitat d'avui, company.
Doncs mira, avui hem conegut fa tot just una estona les darreres dades de pressió humana corresponents al mes d'agost i la conclusió és que Menorca ha suportat durant aquest mes d'agost quasi 700 persones més al dia en comparació amb l'any passat. Les dades de pressió humana publicades evidencien que l'illa ha batut un nou rècord de pressió durant el mes àlgid de l'estiu. De mitjana hi va haver prop de 219.000 persones. És un 0,31% més que l'agost del 24. La pressió màxima, en canvi, sí que experimenta un descens, tot i que ínfim, concretament del 0,1%. Això vol dir que en el moment en què més persones van coincidir sobre l'illa en van ser 230.833. Concretament, 200 més que a l'agost de l'any passat. El màxim es va registrar el 12 d'agost, mentre que el mínim va ser a finals de mes, dia 31, amb 187.000 persones. Al conjunt de Balears, l'indicador de pressió ha baixat per primera vegada des de la pandèmia. Més qüestions. Malestar entre els usuaris nàutics del port interior de Ciutadella denuncien que no podran fer ús de la rampa per embarcacions durant tot l'hivern sense que se'ls hagi donat cap alternativa. Aquest dilluns han començat les obres de reforma del pont de la Colàrsega, la qual cosa obliga a deixar aquesta rampa inoperativa. Les tasques han de servir per garantir la seguretat del pont que presentava riscos estructurals. Els usuaris denuncien que Ports no ha habilitat cap altra rampa o punt per poder tirar les barques a la mà. I és que és l'única rampa pública que hi ha a la zona. Les altres es troben a la urbanització de Cal en Bosch, que és de gestió privada, i l'altra a Cala Galdana, Ferreries. Albert Rovellada és un dels afectats i també impulsor de les protestes.
I, per exemple, els que m'ho entenen cinc diferents o altres puestos. I clar, nosaltres no ens donen res, i això crea un malestar de la gent usuària que paga cada dia per trobar-se en una situació d'estrès, nervis i gorgudes per poder accedir a la rampa a tirar el barco. A més de les esperes, perquè moltes vegades hi ha molta gent que hi va de cop i tens d'esperar o directament en tens d'anar perquè no hi caps.
Els usuaris lamenten que un municipi com Ciutadella, amb més de 30.000 habitants i el més turístic de l'illa, no disposi de millors condicions per als aficionats i també per als negocis nàutics.
Hi ha un col·lapse total de barcos a la rampa i dins la Colàrsega, un col·lapse total de cotxes i remolcs en el pla, que no hi ha ni la meitat de la gent que vol anar. També que es ponen massa baix, moltes barques no passen degut a l'altura i això el que fa és causar xoques en el toldo, en els metraquilatos i fins i tot danys físics.
Les obres es van posposar l'hivern passat per no perjudicar la temporada turística. El projecte suposa una inversió de 750.000 euros i ha de garantir la seguretat del pont a llarg termini, ja que presenta un deteriorament important. I acabem a l'O perquè ha reclamat que s'acceleri l'ampliació de la seu universitària de la UIB. El plenari municipal ha acordat per unanimitat exigir que es faci efectiva l'ampliació d'aquestes dependències, una petició que arriba 3 anys després de l'adquisició d'un edifici amb aquest objectiu, però que des d'aleshores no s'hi ha actuat. La proposta ha estat del grup de l'oposició Avançar Malalló. La seva portaveu és Isallés.
Hem de tenir en compte que la seu universitària de l'O de cada dia creix més, de cada dia hi ha molts més estudiants que venen i aposten per estudiar a Menorca, i per tant demanar aquesta ampliació i que realment després puguem veure que els governs i els balears es posen en marxa i té una partida pressupostària el més pres possible per fer-lo realitat.
Aquestes seran les notícies i vos quedeu en aquesta sintonia fins les 2:30. N'hi haurà més, amb les que encara està fent feina el nostre company. Qualcuna altra cosa que ens puguis avançar?
Doncs ens farem ressò de la darrera reivindicació del Cercle d'Economia de Menorca, que demana que es mancomuni el servei d'aigües de tots els ajuntaments per tenir així una visió insular d'un recurs escàs que està travessant una situació molt crítica. L'entitat reclama, entre d'altres, fer més dessaladores i incrementar de manera rellevant les tarifes de l'aigua per penalitzar els grans consumidors.
I de les 2:30 tornarà en Excel. Gràcies, fins d'aquí una estona.
Que vagi bé.
No tornis a marxar tants dies,
no. To take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. I allà de fora tenim sol, però en Pere Gibert té fred.
Tinc fred, aquí tenim un microclima, podríem dir. Sí, avui durant el matí i el capvespre tindrem efectivament una jornada en general assolellada, bon temps, però a partir de la nit començaran a aparèixer nuvolats mitjans i alts. Les temperatures nocturnes tendiran a pujar i les diurnes es mantindran estables amb un termòmetre que oscil·larà entre els 14 graus de mínima i els 23 de màxima. Vent de xaloc, fluix durant el dia i que ho farà amb més força a partir de la nit.
I alerta que demà hi ha canvi de temps i sí que es preveuen i venen pluges fortes i avisos meteorològics de nivell groc.
T'has preguntat mai per què és un conillet qui ve amb els ous de Pasqua?
Si tens la resposta, envia'ns un missatge al WhatsApp del programa.
628-746-986.
Una altra vegada.
628-746-986.
Jo crec que duim 8 anys preguntant-nos coses sobre els ous de Pasqua i no acabam de trobar la resposta. Tu saps això, Pere?
Sobre els ous de Pasqua?
Sí.
M'ho penso una estona.
Una pausa.
Ha estat una sorpresa, per ja.
Ens ho pensarem una vegada més.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és diversitat.
Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, creaverdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estirien? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
El dia Menorca, fet a casa.
Les principals organitzacions agràries de Menorca veuen amb bons ulls l'avantprojecte de la nova llei agrària del govern balear. Així ho han donat a conèixer en un manifest públic signat per FACME, Unió de Pagesos i Agrame, en el que mostren el seu suport a la iniciativa. Tot i donar-hi suport, Unió de Pagesos ha presentat al·legacions i es mostra contrària a ampliar el nombre de places de les agroestades. Escoltam la secretària general d'Unió de Pagesos, Marga Llambias.
Fem feina a la terra per viure d'ella, no per d'hotelers, vull dir, ja hi ha altra gent que pot fer la nostra feina. No és que mos molesti ningú, ni un altre, ni res, però en el moment això, que les entrades de les estretes del lloc no vinguin de lo que és es munyir o es criar o sembrar patates, ja no és el mateix.
També des de Grame donen suport a la llei. Lluís Nadal n'és el president.
Donem suport a una llei agrària nova que contempli un poc totes les problemàtiques que hi ha en aquest moment, que és molta. Nosaltres vam aportar coses que consideraven que havien de contemplar dins la llei, per part de les OPEs, que cada vegada tinguessin més representativitat i ens escoltessin més a l'hora de prendre decisions, contemplar tot el problema de la doble i triple insularitat.
Altres entitats menorquines, però, han mostrat el seu rebuig. És el cas del COP Menorca, que alerta que aquesta llei es pot girar en contra dels pagesos. Asseguren que afavorir activitats econòmiques pot desplaçar l'agricultura. Azucena Jiménez, gerent de SOME, va assegurar, de fet, ahir en l'entrevista que li van fer en aquest programa, que no s'ha de barrejar agricultura i turisme. L'escoltam.
Que estamos metiendo ahora el turismo en la pagesía. Y no queremos, queremos que la pagesía esté bien subvencionada si es necesario y que se le den herramientas para que sean jobs que sean rentables y que sean empresas rentables. Pero no hay que meter el turismo en los jobs, porque volverá a pasar lo mismo. Si hemos por lo menos aprendamos de los errores. Si hemos metido el turismo en lo residencial y lo que hemos hecho ha sido echar a los residentes, ¿qué va a pasar en la agricultura? Si metemos el turismo en la agricultura, ¿qué va a pasar?
L'Associació d'Empreses Forestals de Menorca celebra també la nova llei agrària que per primera vegada es govern balear i que per primera vegada es govern balear reconegui la importància de la gestió forestal professional i sostenible. Ens acompanya als estudis d'Ivetra Ràdio el president de l'associació, Marcelino Hernández. Com està? Molt bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Quina valoració en feis de l'avant projecte de la llei agrària?
Bueno, primer de tot estem contents perquè se mos han tingut en compte que amb això dels PTI, tot això, que no mos havien tingut en compte mai, ¿vale? Nosaltres creiem que els terrenys agrícoles, allà on tenim la fusta, totes les empreses, se podia fer una petita edificació per la maquinària, un lavabo, no unes naves enormes, no? Però, bueno, unes petites edificacions. I això ho van sol·licitar amb el conseller sobre els PTI i això. Se mos ha tingut en compte, que ja no és poc, i ara veurem com el que podem fer i el que no ens deixen fer.
Per tant, una de les valoracions i una de les aportacions acceptades hi ha aquesta possibilitat de crear centres logístics forestals de biomassa en sòl ròstic. En què consistiran? Com poden ajudar en el desenvolupament del sector?
Bueno, primer de tot, una empresa, per exemple, una empresa com nosaltres, que tenim uns 10.000 metres d'almacén, de terreny rústic, que tenim la llenya depositada. Antes no sabien si ho tenien bé, si no ho tenien bé, què passava i què no passava, ¿vale? Per almenys sabem que això ho podem tenir. Estem més tranquils i també creiem que és important que ens tinguin, sobretot que ens tinguin en compte a les empreses forestals, perquè, clar, una empresa forestal, si d'anar a un polígono industrial i ha de comprar 10.000 metres, l'empresa forestal no hi anarà, eh? O sigui que no és assumible el preu que val el terreny industrial a un terreny agrícola.
Mm-hmm. Sempre ratllam del camp i de les associacions agràries, però és important aquest reconeixement a les empreses forestals que tan bona feina feis i que reconegui la importància de la gestió forestal perquè es tracta d'una activitat essencial per al manteniment del territori.
Sí, també, clar, avui en dia el camp està abandonat. Les voreres de paret, els arbres s'han menjat 5 o 6 metres de terreno perquè, bueno, no, un temps es xermava, se feia tot, avui en dia no se fa tanta cosa. Llauren i, clar, és que si no, no és rentable. Què passa? Que es feien les voreres de paret, tot això, l'amo, el pagès, guanya amb una tanca, si agafes 5 metres per banda de terreno, en tota una tanca són molt de metres, i en diverses tanques són més metres, i també els fa més bon fer feina. I llavors és també que el paisatge de Menorca és veure les parets seques, que avui en dia, per desgràcia, no es veuen, però per veure la paret seca I, bueno, un temps anaves per la carretera, veig les parets netes i veig les vaques de l'altra banda, el que hi havia. Avui en dia no veus res, eh? Avui en dia vas per la carretera i veus abatzers i els guasses que han crescut, però a l'altra banda de carretera, ja no, de l'altra banda de paret no veus res, el que hi ha. Està un poc deteriorat.
Deteriorat.
I els boscos igual. Els boscos, avui en dia, quan entram a un bosc, el primer que fèiem és fer les carreteres antigues, noves, però és que no els de veus, no els de veus on era la carretera. Passava per aquí, però no saps. Perquè, i si un dia hi ha un incendi, ja em dirà com hi poden anar bombers, com hi poden anar... És inaccessible.
Clar, tot això és important, que se tingui aquesta gestió forestal en compte, perquè tot això pot portar canvis, i en el context del canvi climàtic que tenim avui en dia ja damunt de sa taula, amb incidents que s'ha tocat viure, com danes, com la de l'any passat, amb torrents desbordats al centre de Silla, una correcta gestió forestal, una bona gestió de sa massa forestal pot evitar conseqüències devastadores.
Sí, sí, està clar. I... la gestió forestal fa anys enrere sabia com a delinqüents els qui feien. Aquests maten els arbres. No, vam, no matam els arbres, eh? Ho fèiem realment així com toca faró, amb els permisos d'escobert balear, els agents de medi ambient, els enginyers que tenim avui en dia, ho fèiem així com toca fer. Però bueno, la gestió forestal, jo crec que se'n fa poca a Menorca. Se'n fa poca. I ara, aquests anys, han sortit uns pifos, unes ajudes per fer cortafuegos i això, que hi ha moltes finques que s'hi han adherit per faró. I realment, bueno, el propietari no ho pagarà ell perquè no ho pot pagar. Però si tenen una ajuda, bueno, ja hi ha molts que s'animen a faró, a fer cosa. A fer un pot de gestió forestal, fer netes carreteres, principal... Bueno, jo crec que és important... la gestió forestal crec que és important.
I reconèixer-la pot portar també canvis, no? A partir d'ara, si està reconeguda en aquesta llei agrària?
Ara veurem els canvis que m'ho faran, saps? Però, bueno, tant com el conseller, com el director general, com ho veuen amb bons ulls, estan, en les reunions que han tingut amb ells, estan a favor de la gestió forestal ben feta, sostenible, no bim-bam i... la feina ben feta, o sigui, que aquí a Menorca les empreses que hi ha són empreses petites i fem les feines, bueno, tothom ens coneixem i fem les feines més o menys ben fetes, per jo, molt ben fetes.
Clar, des de la vostra entitat aglutinau les empreses que justament fan aquesta feina sobre la gestió forestal, empreses que es dediquen a desbrossar, a podar, a talar arbres. Això, quan veus una zona de la marina que necessita aquesta gestió, ho podeu fer o necessiteu demanar permís a l'administració corresponent?
Bueno, quan arribem a una finca, sempre hem de tenir un permís de la gent de medi ambient, ¿vale? El que han de fer, la zona que han de fer, i ens fan un mapa, tot. Avui en dia això va molt remirat, que diguem, no? I antes de fer unes feines, te marquen, te fan un marqueo i te diuen aquest pi, aquest oastre, això. O també se pot fer feina amb un pla tècnic, que un enginyer te redacta un pla tècnic i damunt el pla tècnic vas fent les feines que te posa en el pla tècnic. Que, bueno, nosaltres ja, francament... m'apès que van ser una de les primeres empreses que van fer feina amb plans tècnics i realment només fem feines amb plan tècnic, ¿vale? Això de marcar pins i això és tercermundista, perquè estàs molt d'estona, no pots passar per dins els boscos, és molt mal de fer l'accés d'anar en el pi amb una estral i posar unes lletres. ¿Vale? Avui en dia, el plan tècnic val dubles, però crec que és important per nosaltres, que són aquestes empreses que van venir de fora, que feien biomassa i s'ho exportaven a Itàlia. Aquestes empreses van ser les que van venir aquí en pla tècnic i nosaltres no sabien aquesta figura que hi fot, sap? I de llavors ençà ja hem mirat i jo sempre faig feina en pla tècnic.
Relleu un poc de sa biomassa. Què és? Què necessita per produir energia? I per què el consum de biomassa és una bona opció per combatre els contextos del canvi climàtic?
Jo crec que sa biomassa és important, però aquí a Menorca anem un poc enrere amb el tema de calderes, amb el tema de pellet. De pellet hi ha bastantes estufes que funcionen amb pellet i això. Hi ha hotels, m'han dit que hi havia un hotel també que anava amb pellet per escalfar. Vale, tot això molt bé. Però tema caldera, tema estella i tot això, no hi ha molta sortida. Vale? Hi ha una piscina al Mercadal que hi anava, llavors hi havia una escola a Sant Lluís, cosa a Sant Climent, millor trop que és. Bueno, però no, allò de dir, vinga, ens posem a fer biomassa, i això, aquí anem un poc enrere amb el tema aquest, que seria important que se pogués aprofitar més, perquè els serraderos, ara en aquest moment només en tenim un a Menorca, a la Ciutadella, en Fiol, només hi ha un serradero, antes n'hi havia un aló també. Clar, aquest senyor va jubilar, què passa? Se jubila i ja quedam. Ningú agafa, ningú vol mal de caps i volem fer feina fins a les 3. Els de cabestre ja no volem tenir llibre. Bueno, amb aquestes feines, ni de cabestres ni... Hi has de ser sempre.
Feines molt sacrificades i una energia que n'hi ha poca a Menorca, però que encaixa perfectament amb el nostre territori, Menorca Reserva de Biosfera, la biomassa.
Sí, sí, està... Jo ho veig perfecte i de l'associació ben beníssim. Tenim empreses que es dediquen a fer biomassa a l'associació, els Molls, en Fortuny de l'O, en Jaume... Bueno, hi ha empreses que fan biomassa, però la sortida de la biomassa... Ara, per exemple, una empresa d'aquestes que he anomenat tenen prou maquinària per fer biomassa. En un mes, per tot Menorca... Bueno, és clar, la maquinària seria rentable poder-la tenir que fagués feina tot l'any. No dir, fem feina un mes i mosturam perquè ja en tenim prou.
Clar, per invertir en maquinària s'ha de tenir una bona producció i, a més, aniria bé també per donar-li aquesta qualitat a la marina que ens comentaves fa una estoneta, que en aquests moments està malament. No està,
està malament, estan descuidades.
Està descuidada.
Estan descuidades,
A la nova llei agrària es pot alternar l'activitat agrària amb les agrestades, com ja saben. La pèrdua d'activitat rural i agrària podria ser un problema a l'hora de mantenir també un control dels boscos?
Bueno, fem feina a llocs, bueno, finques, perquè nosaltres tenim llocs aquí, tenim marina i el bosc. Bueno, fem feines a finques que no hi ha, que realment el propietari ho té i no hi ha pagès, vale? No, diu, jo vull fer net la marina, vale? I jo ara estic fent net una finca, quines que miren quien, i no hi ha pagès, o sigui, però el propietari ho vol veure net, ho vol veure polit, per ell anar a fer una volta, per allà dintre, bueno, això també dependeix de poder adquisitiu de cada un, no? Però millor si hi hagués en el lloc, hi hagués pagès, hi hagués vaques, tinguessin quatre ases o quatre cabres per el retret, saps? Però clar, això avui en dia hi ha poques finques que hi hagi ases, que hi hagi cabres, que hi hagi bens. N'hi ha, evidentment n'hi ha. Nosaltres hem fet net finques i hi ha bens, i quan hi ha un parell d'anys hem fet net un altre tros, i el tros que vam fer net veus, hòstia, això està perfecte, perquè els bens s'han menjat el retret, i vam, tot ajuda. Però clar, hi ha finques bastant abandonades, que no hi ha pagesos, que no hi ha... Per desgràcia, el camp no treu el que tindria que treure per mantenir-se.
Important també ratllar dels recursos hídrics. El pròxim 15 de novembre organitzar una jornada sota el títol Boscos i Aigua. Quina relació exposau entre aquest repte de la gestió forestal activa i els recursos hídrics?
Vam. Això de recursos hídrics és que ens diuen que hi ha estrès hídric. O sigui, si a un bosc hi ha 10 arbres, han de mantenir una certa quantitat d'aigua. Però si en vez de 10 en n'hi ha 100, com ha quedat algun de menester? Això és ben igual que si un pot d'arròs en menja un o en mengen 5. Tots queden en gana. Vale? I això és ben igual. No arribarà un moment que no hi ha prou aigua pels arbres, que xuclen molt ells, i no hi importa que hi hagi tanta espessura d'arbres i això. Jo crec que queda més bé una marina quan, o un bosc, quan està net i esclarit, que no quan hi ha, vinga, mates, això i allò, tothom xucla, vale? I realment no fan res, o sigui, això és un estrès hídric que dèiem, i bueno, que els arbres també han de mantenir aigua bastanta, i tant com menys arbres hi hagi, no és que tinguem que deixar net, perquè quan xerran de menys arbres no és que tinguem que tallar-ho tot, vale? Les marines així quan se feien un temps, vale? Que es feien els baixos, se feia net, s'aprofitava la rama, se feia tot. però avui en dia no, no hi és això, eh? Forn de calç, tot això està acabat.
Important, Clarissa, Marina, per beneficiar en els canvis que ens porta el canvi climàtic, entre ells aquesta manca d'aigua que tenim i aquesta sequera que patim a Menorca i a d'altres indrets del món. Moltes gràcies, Marcelino, per fer-nos un foradet a l'agenda, que sabem que avui vas amunt i avall amb tota la feinada que teniu tant com a president de l'associació com també amb l'empresa que tens dedicada, que ara està... No arribes fred, eh? Supos no, que la llenya, la nau venent o no, però perquè, clar, al final veneu llenya.
Sí.
Les estufes no s'estan encenent.
La veritat és que ja ho tenim... La llenya en alto ja la tenim quasi acabada.
Ja la teniu acabada, així sí. Que la gent és previsora, tot i que encara
ja,
no
ja
faci fred.
Ja n'estem duent de fora, perquè n'esperam de fora, perquè la previsió que nosaltres tenien la tenim quasi lista. O sigui que, clar, de cada any se posen més estufes, hi ha més gent que venen més clients nous, i arriba un moment que... Som els que som, eh? No...
I no n'hi ha més.
Personal per feina n'hi ha poc. Bueno, és tot.
Moltes gràcies, que vagi Vinga. Molt bé. Bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
El dia Menorca. Fet a casa.
Les 12:35 minuts, canviant de tema, què us semblaria conèixer el patrimoni de Ciutadella, gaudir d'un concert i, a més, una degustació de producte local?
Aquests són els ingredients de la nova edició del Tast de Cultura, una proposta de 4 jornades durant el mes de novembre que combina patrimoni, arts escèniques i gastronomia de proximitat.
Maria Jesús Begú, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Ciutadella, com està? Molt bon dia, regidora.
Hola, bon dia.
Quin és l'objectiu d'aquest programa? En què consisteix aquest nou Tast de Cultura?
Bueno, ja de 5 anys i estic molt contents de poder tornar a tirar endavant amb el Tast de Cultura i, com heu dit molt bé, és un programa que conjuga diferents coses a la vegada, no? Aquesta defensa del patrimoni, donar a conèixer el patrimoni de Ciutadella juntament, també donar suport a música, a dansa, a temes culturals, més tot el de la gastronomia, també gastronomia d'aquí, producte d'aquí. Vull dir que és un pack de tres que du feina poder-los organitzar i trobar aquesta conjugació d'aquestes tres arts, no? però ho hem tornat a aconseguir.
En aquesta edició cinquena proposau endinsar-nos a conèixer el patrimoni històric. En altres edicions havien estat els llocs de Ciutadella i la feina dels pagesos, així que aneu també variant un poquet, no?, en quant a conèixer diferents vessants de Ciutadella.
Sí, perquè, Ciutadella és el que és, no? Té els llocs que té, té el patrimoni que té, i durant 5 anys, vull dir, tenir 5 tasts de cultura i poder oferir diversitat i no repetir escenaris, no és fàcil. Per tant, aquesta vegada hem combinat també ciutat i el camp, i és a dir que les primeres vegades sí que s'anava més cap a lloc, i ara, enguany, per exemple, dia 9, el primer diumenge, aquest diumenge, que seran els 4 diumenges del mes de novembre, és la casa senyorial més antiga, que és Cas Baró. Per tant, anem a una casa senyorial, la de Cas Baró, que no és una de les cases que estigui oberta fàcilment ni que s'hi facin visites. Per tant, és una ocasió important, no?, per poder-la visitar.
Clar, una oportunitat meravellosa per endinsar-se a cases senyorials que, com bé diu, no estan obertes habitualment, com és el cas de Cas Baró, i de conèixer també sa història, perquè hi haurà qui conti ses històries i el patrimoni i llegendes també de tots aquests racons que es visitaran en aquest nou format d'Estats de Cultura.
Sí, no és només anar allà i entrar i sortir, diríem, no? Cada una d'aquestes visites són visites guiades amb persones que ens poden explicar la història i el fet d'aquests espais. I és a dir, que en el cas Baró mateix s'aprofita el pati i se farà una obra de microteatre, i també tast de cuina del segle XVIII i XIX a mà de xef Pau Cintes, amb la col·laboració de la cooperativa del camp, que la cooperativa del camp ens ajuda en totes aquestes sessions.
Per tant, aquest és el format d'aquesta activitat que aglutina cultura, patrimoni i producte local. Poder tastar una cuina del segle XVIII amb un jove xef menorquí, com és en Pau Cintes, i a més, microteatre i una visita guiada que us conti i us apropi la història de Cas Baró. Aquest serà el format que repetiran tots els diumenges de novembre.
Sí, el segon, dia 16, repetim una visita a la Catedral de Menorca. L'any passat es va anar també a un palau i després es va visitar la catedral, però la veritat que va quedar una mica curt. Hi ha tantes coses a explicar, no?, que ens van quedar amb ganes. I quan se mos explicava la visita, se va xerrar de la cripta de la catedral. I tots vam quedar amb aquell cuc de dir: ostres, l'any que ve mos toca visitar la cripta, no?, de la catedral, que també no és fàcil poder-la visitar. I per tant van agafar el guà i van dir: l'any que ve torna a tocar la catedral, i en aquesta visita l'actuació serà d'arpa, de Milena Armenteros, farà un recital d'arpa i també tindrem aquest tast de producte local.
Pensar també quina és la millor proposta cultural per a cada espai, perquè un recital d'arpa amb Nalena Armenteros en aquesta catedral de Menorca i urbanisme medieval hi queda de meravella. Quines altres propostes hi ha per als següents diumenges, Maria Jesús?
Sí, després, dia 23, aquí ja sortim del nucli antic, no?, i m'ho anam a Satalà d'Estaler. Es diu Satalà del Truig, allà dalt d'Estaler, i en Marc Pellicer, historiador, pujarem fins a Talà i allà ens farà una xerrada sobre torres i corsaris, que ell havia escrit un llibre també sobre corsaris, i se mos explicarà la història de les talades, de les torres i de que els fets passats amb els corsaris. I hi haurà una... Baixarem després fins a l'Enturquet, és a dir, visitarem la talada d'Estaler i després anirem fins a l'Enturquet. I allà a la platja tindrem una actuació de dansa contemporània i també farem estats de producte local. Amb aquesta i la següent, que ara vos explicaré, sí que són unes excursions que tenen una dificultat una mica alta, no? No són accessibles a tothom. Us agradaria que tot fos accessible, però tenen una dificultat un poc alta perquè s'ha de pujar fins a la zona que hi ha a Satalà, s'ha de baixar fins a la platja i té una dificultat amb un calçat adequat i la dificultat és un poc alta. I el darrer diumenge de novembre es titula El camí de Marcel Baudet. S'anirà fins a Puntanati, i a Puntanati els investigadors Sergi Clofe ens explicarà què va passar aquell 11 de febrer del 1910 amb el naufragi del general Sanchís, i després farem aquesta ruta que va fer l'únic supervivent, en Marcel Baudet, fins a acabar a Sant Bernadí, en el lloc de Sant Bernadí. I allà tindrem una actuació amb el grup Entonats i en Rubio Kitchen ens farà una cuina en directe. I aquesta és una excursió bastant llarga, vull dir que també la dificultat és una mica alta.
Queda important en aquestes dues darreres activitats, qui estigui interessat en participar-hi, dur el calçat adequat i dur la roba i tot plegat, perquè és una bona excursió en la que es gaudirà d'aquesta proposta, però a més també es farà un poc d'exercici, que sempre va bé. Regidora, entrades disponibles per les activitats, on les podem adquirir?
La pàgina web de l'Ajuntament, entrat a la ciutat, l'apartat de cultura, hi ha un enllaç directe amb entrades. Dic-vos que les de Cas Baró ja estan exaurides, es van exaurir en molt poc temps, és un espai que no és molt gros, serem unes 80 persones, però ja les entrades estan exaurides. I pels altres tres diumenges encara hi ha disponibilitat.
I de per aquest primer diumenge, un èxit, la proposta, ja estan les entrades exaurides, per tant no n'hi ha, però sí que n'hi ha els altres tres diumenges de novembre, tota la informació a la pàgina web i també a les xarxes socials de l'Ajuntament de Ciutadella. Moltes gràcies, Maria Jesús Begú, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Ciutadella, i que gaudiu d'aquesta cinquena edició d'Estats de Cultura.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
El dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és participació.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Poden presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Tuve molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Sòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara conscienciar sa gent que era important fer qualque cosa, però jo això és supersatisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyota Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés, IB3 Ràdio.
El dia Menorca, fet a casa.
Les 12:45 minuts, recta final del programa per dedicar a conèixer la història de qualcun dels nostres comerços de Menorca. Avui, Pere, t'has llevat ben prest al matí?
Sí, sí, hem obert la botiga, hem obert la peixateria.
Clar, és que la peixateria s'hi ha d'anar prest, perquè els pescadors ja en van molt de prest i el bon peix està a primera hora, perquè si vas ara a aquesta hora del dia ja tenen tot el peix venut, o no?
I ja a primera hora han començat a entrar clients, eh?
Clar que sí. I d'avui hem anat a la peixateria de Sant Lluís, un establiment que és a punt de complir 50 anys d'història.
Això ens hem dit, no ho sabíem.
No ho sabíem, això, no, imagina't
tu. No, l'any que ve.
Quins tresors que tenim i que mos conta na Catina Coll. I entram?
I entram.
Entrem-hi.
Hola, bon dia.
Són les 8:30 i ens trobem aquí entre el peix fresc i el bon ambient de la peixateria de Sant Lluís per conèixer la història i el dia a dia de na Catina, una dona de peix i d'ofici. Bon dia, Catina.
Bon dia.
A quina hora us lleveu per tenir la botiga tan endreçada i amb aquesta bona cara?
Bueno, normalment, antes de les 7, el primer que arriba sol ser a les 7:30 aquí. A les 7:30, si un dia hi ha molt de mal temps i hi ha menys peix, doncs venim un poc més tard, però nosaltres obrim a les 8:30. I clar, ja que posar tot el gel i col·locar el peix i hi ha feina. I els primers que arriben sempre és el meu fill i Naga. Vull dir, ara, perquè la filla està de vacacions, i venc jo, però jo, si no, venc un poc més tard.
Ben fet. I quants anys fa que obriu aquesta porta?
Doncs, pues, si Déu vol, l'any que ve farà 50.
Ostres!
Sí, el mes de març farà 50 anys l'any que ve. Sí.
50 anys de feina. Sí. Qui va començar?
Els meus pares, en José i en Magdalena. Van obrir dia 17 de març del 76.
Ton pare era pescador?
Bueno, el papà era pescador aficionat i anava sempre amb un senyor i això, i un conco meu que és de negocis i això, li va dir al papà i a sa mamà, i per què no obriu una pescateria? Diu que a Sant Lluís no n'hi ha cap, diu, i tu t'agrada molt i això. Bueno, i van començar així, però després el papà no anava a pescar, vull dir, tenia que anar a les barques, que després anava a les de Mor, però també anava a les de Ciutadella, se n'anava molt de matí, perquè no és com ara, que... I anava a cercar el peix i això, i després van tenir molta ajuda de la barca del senyor Gaspar Melcion, que era la barca carretero, que ja no hi és, pues aquell senyor els va ajudar molt, perquè clar, ells començaven, I clar, i els principis són difícils. I clar, i l'idea, tu t'endús tot el que vulguis, diu, després ja m'ho pagaràs. I el papà potser carregava furgoneta i anava a repartir, anava a restaurants, vinga, jo te faig aquest preu, i venia, bueno. I a poc van anar anar a més, i, però vull dir, el papà sempre ho deia, diu, gràcies a en Gaspar Melcion, vull dir que després van ser amics amb els fills i de tota la vida, vull dir que, i és bé, vull dir que, i mira, és quasi 50 anys.
Sempre heu estat aquí, en aquest local?
El que de tot d'una era només, això era una habitació de la casa paterna, del papà, i després van anar fent ampliacions. De tot d'una era una pescateria molt petitona, amb un taulell de màrmol, una nevera, saps? I una màquina d'aquelles de tallar i tot això. Després ja van fer, van agafar un altre estudi i van fer més càmeres i això. I després la gran que veus ara a sol la van fer l'any 2010, crec que sí, 2010.
Ton pare fa 2 anys que ja no hi és. Quins records en tens de quan eres fieta d'estar aquí a la botiga? I quan recordes que et va començar a picar la curiositat i a sospitar que et dedicaries a això?
Sí, bueno, jo m'agradava molt anar amb el papà a repartir. Vull dir, de petitona, vull dir, jo me'n record que anava, després tenien els pescadors del castell, que li deien els germans Micalillos, i anaven al matí, que era quan deixaven pescar la sardineta aquella petita viva, i m'on anaven a les fonts, potser jo no tenia escola, insistia o el que sigui, m'on anaven allà i agafaven les caixes aquelles de sardina i allò, botava. I després, quan ell endua coses a restaurants o tot això, m'agradava anar-hi, I després ja era més grosseta i jo li feia les factures. I clar, el papà deia, oh, vinga amb la meva secretària. I clar, jo, això, són records molt polits.
I quan som fiets, que són com esponges, vas anar absorbint sí. Tot el coneixement, vas anar coneixent totes sí. Les classes de peix que hi ha.
Tot. I després que jo anava per aquí, i vull dir, després quan vaig ser més gran, perquè vull dir, jo vaig estudiar, tinc el grau d'administratiu, però en el moment que vaig acabar d'estudiar, pues, jo ja feia feina aquí. I vull dir, insistius i això, sempre ajudava. I clar, i després no vaig cercar feina, la veritat, vaig quedar aquí. I aquí sóc.
I com era aquest Sant Lluís de fa 50 anys? Com eren els clients? Com era aquesta compra-venda de peix?
Ara mateix la mamà obria a les 7:30 del matí, després sí que s'aixecaven de matí. Perquè la gent de Sant Lluís venia a comprar molt de prest. Vull dir, antes a les 7:30 a vegades ja hi havia gent aquí. Clar, la gent ara, la gent jove, no va de tan prest. Vull dir, han acursat l'horari una hora, vull dir, l'han allargat al migdia i l'han acursat al matí. Però bueno, era diferent, hi havia coses que no se venien tant, hi havia coses que se venien més. Per exemple, la mamà sol dir que rap, de tot d'una, no se venia, que era un peix que molta gent no coneixia, vull dir, a poc se va, saps? Vull dir que, bueno, era més peix barato i després poquet a poquet, i després van començar a dur peix de fora per tenir més varietat i bueno, i congelats, i molta feina. Vull dir, sa mamà i el papà van fer molta feina, però sa mamà aquí, jo t'ho dic, feia hores, vull dir que, perquè després hi ha el que no es veu, que si és congelat hi ha que desferó, i de tot d'una eren ells dos. I clar, i te fa passar pena, perquè vull dir, un dia hi ha molt de peix i aquell dia no es ven. Quan no n'hi ha, la gent en vol. I clar, i això no és com, o tens un encàrrec de, jo què sé, un quilo de gamba, i aquell dia justament no n'hi ha. I clar, i no és com anar en el matadero i això, vull dir, això és el que mostreu la mà, o dependent dels temps, o de les barques, vull dir, ara amb això que ets enturat, molta... li lleven quilos i dies de pesca, doncs pues això és un desastre, vull dir, tant per ells com per nosaltres.
Tenim els pescadors preocupats.
Molt. És que no hi ha relleu generacional perquè la gent jove no vol fer tantes hores de feina i que no puguin viure bé. I la gent jove pensa, si jo puc trobar una feina de 7 a 3 i tenir un jornal bé, pues jo no m'aixeca a les 3 o les 4 del matí que fan ells que s'aixequen. I després cada dia és de mal temps, amb el fred i insistiu en la calor. I nosaltres tenim diverses barques del bou que compram, i després tenim un pescador de barca petita que sempre pesca per nosaltres. Vull dir que n'han passat molts, però ara només tenim en aquest, en Martí Mata. I ell fa molt d'anys ja que pesca per nosaltres. I ara mateix, ara ha començat, ell va començar a pescar de palangre. Vull dir, cada temporada va una cosa. Vull dir, ara havia acabat de xerxa. Vull dir, antes havia anat de llagosta. Vull dir, bueno, ell va mirant així.
Aquí a la botiga sí que sembla que en tindreu de relleu generacional. De fet, teniu aquí una foto familiar. M'expliques la foto?
Sí. Això és que l'Ajuntament va fer una campanya dels comerços de la botiga que nostra, per fer pinya, i ens van fer la foto aquesta. I aquí, perquè la foto aquesta era de l'any 21, hi ha el papà i la mamà, i són jo, el meu amo, que el meu germà havia fet feina amb nosaltres durant 20 anys, però després se va cansar i se va voler anar, en Alfredo, i quan ell se'n va anar, pues, va entrar el meu amo, i Nague, que fa 28 anys que fa feina amb nosaltres.
Nague, que la tenim aquí fent feina mentre nosaltres xerrem.
Sí, Nague, 28 anys.
28 anys,
sí,
eh?
Aquest mes fa 28 anys, sí, perquè era quan jo estava encinta del meu fill petit. I clar, i després d'aquesta foto, clar, hi ha la meva filla, que havia fet feina diversos estius, 3 anys o això, però bueno, la meva filla no farà feina aquí, perquè ella té administratiu i fa feina d'administrativa. I el meu fill en aquell entonces no hi feia feina i després va començar. I de moment segueix amb nosaltres, vull dir, si tot va bé, pot ser que sí.
Però, molt bé, i quin peix hi tenim avui aquí a la botiga, va?
Avui no hi ha gaire cosa de la barca del bou, perquè ahir no han agafat gaire cor, però hi ha gató, tot això és de la barca petita, de palangre. Hi ha ratjada, que me'n va dur molta, després hi ha escarrotxos, espagres, la mollera de roca, tot això és de palangre. Veus que dues sanzuela?
Sí. He sentit, com li comentaves, de fet la primera clienta del dia, crec que era, sí. Li donaves algun consell per reconèixer si el peix és fresc o no és fresc. Sí. Què li deies?
No, aquella me deia que la ratjada no li agradava perquè l'havia provada una vegada i feia un gust fort. I jo dic, la ratjada, quan fa olor de moniac, és perquè ha tornat dolenta. Vull dir, és perquè no era fresca. Vull dir, si tu el deixes passar molt de dies, és que és un olor de moniac. Allò fort que te molesta i tot. Vull dir, clar, aquesta senyora diu que ella la va provar una vegada i no li va agradar. I és, perquè no era fresca.
Catina, moltes gràcies. Et sembla si mos acomiadem amb Nague?
Sí.
28 anys de feina.
28, sí, sí. Déu-n'hi-do. Jo no m'ho hauria pensat mai quan vaig començar. Pensava que duraria 2 dies i mira, aquí som.
I feliç?
Sí, molt contenta, m'agrada molt. M'has tratat un segent, en aquest tines un gust fer feina amb ells i amb sa mare també, lògicament. Sí. I molt, molt contenta, la veritat. De vora que meva, res que dir. Superbé.
És quasi com de casa, nosaltres deia, perquè clar, després de tant d'anys, vull dir que és de casa, vull dir, jo vaig estar una temporada que vaig estar de baixa, llarga, bueno, un procés, i sé qui ho va dur tot, era ella, perquè vull dir, ella anava davant i gràcies a ella. No, és que és bé, vull dir que se té que agrair o no, és mal de fer. I bueno, que els comerços petitons aquests puguem anar tirant en banc. Vull dir que, no, que ara de cada vegada és més mal de fer. Però bueno.
Que així sigui, gràcies i bon dia.
Que vagi bé, bon dia.
Una forta abraçada a la família de la peixateria de Sant Lluís i moltes gràcies per deixar-nos entrar a casa vostra. Early in the evening, just by supper time. Over by the courthouse, they're starting to unwind. Four kids on the corner, trying to bring him up. I has començat el dia a la peixateria i què podem fer avui que vespre? On anem?
L'acabaré a la Biblioteca Pública de Mó perquè a les 7 s'hi presenta el llibre Memòries de l'Albufera d'Esgrau, Tradició, Recerca i Conservació, publicat recentment per a celebrar el 30è aniversari de la declaració del Parc Natural. Hi haurà taula rodona amb els autors que hi han participat.
I doncs, us veiem allà a les 7.
I tant que sí.
Adéu, fins demà. In the street, Willie and the poor boys are playing, bringing his old cabbie feet.
a tu et veig demà. Bé, mos escoltam demà, com sempre, a partir de les 12 aquí al Dia Menorca. Després del butlletí, fins demà, Pere, que vagi molt bé.
Fins demà, que vagi bé.
Adéu, Jordi, que acabis de passar.
Vas a cercar un panet.
Ara vas a cercar un panet, en Jordi? Mira bé, vés-te, que tens gana. Jo un poquet sí, així que vaig a fer el dinar. Família, fins demà, una forta abraçada.
Saps què te dic?
Adéu, fins demà.
Adéu, gràcies.
Adéu.
Mos veiem demà.
Fes el favor de tancar-se per si